Que et vengui de gust, perquè aquest Nadal tu ets el protagonista a IB3.
La música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música... A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre amb Tito Fuster. Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illet, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
De sona, sona.
A IB3 Ràdio, els comptes clars, amb Quica Ramis.
Coincidint amb l'estancament de l'any, tant l'administració central com l'autonòmica han pres les seves darreres mesures econòmiques de cara a l'any entrant. El govern central ha aprovat l'increment del salari mínim interprofessional, que recordem és just d'un 1%, igual a uns 6,5 euros, situant-lo en 14 pagues de 655 euros en números rodons. Les pensions públiques pugen manco, just un 0,25%, que es traduirà en poc més d'un 1,5 euros per les pensions més baixes, que seran de 636 euros, i de 6,5 euros per les més altes, que fregaran els 2.600 euros. Poqueta cosa en general. I en l'àmbit autonòmic, avui ha estat publicada la llei de pressupostos de la nostra comunitat per l'any vinent, per 2016, amb efectes ja en segon quines coses per allò que hagin fet durant el 2015, que és a punt d'acabar. Així que paga la pena, una vegada més, parar atenció a l'anàlisi i en els consells del nostre amic i col·laborador Alejandro del Campo Zafra, de DMS Consulting, que ens acompanya en aquest darrer programa d'avui. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado, como siempre.
Has hecho ya, supongo, los deberes, porque tenéis que estar siempre al día, tots els assessors, que duís cosa fiscal, òbviament, heu d'estar bé.
Así es, hemos estado pendientes hasta hoy. Hoy se ha publicado, como tú bien dices, la ley 12/2015 de presupuestos de la Comunidad de Baleares para el año 2016, y no hemos apreciado cambios importantes en lo que a impuestos se refiere respecto del proyecto que se dio a conocer hace un par de meses.
Recordem que hi ha un import previst per manejar de 4.241 milions d'euros que s'augmentarà les partides destinades a polítiques actives d'ocupació a través del SOIP, serveis socials, sanitat, educació... Són un pressupost que, com se sol dir, més socials. Això sí, també preveu més ingressos. I d'on venen aquests ingressos? D'una part, de la previsió econòmica de creixement, que se situa entorn del 3% del producte interior brut. Se preveu que hi hagi alegria, un poc més d'alegria, sí, com s'ha anat dient, però també s'incrementen alguns imposts, alguns tributs, i això és el que són els deures que ha fet Alejandro.
Sí, no? En particular, hay una subida importante de los impuestos, de los llamados impuestos cedidos del Estado a las comunidades autónomas, del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto de sucesiones y donaciones, del de patrimonio y del de transmisiones patrimoniales. Entonces, ahí, digamos, aunque la norma, esta ley 12/2015 dice que entra en vigor el 1 de enero del 2016, como bien dices, hay un apartado que dice las modificaciones relativas al IRPF y al impuesto de patrimonio entran en vigor el 31 de diciembre del 2015, o sea que ya son plenamente aplicables a este ejercicio que va a terminar mañana.
I això parlant en plata, per un
ciutadà... Parlant en plata significa que más de uno se va a llevar una desagradable sorpresa. Es decir, por ejemplo, el IRPF aplicable a las rentas generales, a los rendimientos del trabajo, de actividades económicas, alquileres, hasta ahora, o sea, hasta hoy, se aplicaba una tarifa progresiva que llegaba hasta el 44%. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta ley, para las rentas superiores a 70.000 euros, incrementa varios puntos. O sea, en lugar de estar con un máximo del 44%, que era lo previsto cuando empezamos el año, ahora habrá personas con rentas superiores a 70.000 euros que llegarán a tributar un par de puntos más. Bueno, hasta el 47,5%. O sea, del
44%. ¿Y eso ha traduït esa declaració de renta, por suposar, molt de dos ves?
Pues para personas que cobren 80, 90, 100.000, 200.000 euros, vale que no hay muchas, pero estas personas se van a llevar una desagradable sorpresa. O sea, van a pagar unos cuantos miles de euros más.
A lo mejor habían fet comptes amb el que hi havia aplicat des de principi d'any, però ara,
sí,
clar...
Las retenciones, por ejemplo, las personas que cobran estas rentas en forma de rendimientos del trabajo, de sueldos, claro, las retenciones se ajustan, se calculan con una escala estatal que llegaba hasta esto, hasta el 44-45%. Claro, claro. Entonces, claro, ahora buena parte de esas rentas, las que excedan de 70.000 euros, tributarán un par de puntos más. Pues a estos, la renta, que no esperen que les salga
de
volver.
Poca capacitat de reacció tenim per reconduir la declaració de renta de l'any que ve corresponent en els ingressos d'enguany, i tenint en compte aquest increment de l'IRPF per les rentes més altes, per aquells que guanyen més. Però tenim un petit marge de maniobra que podria ser, per exemple...
Sí, hasta el mismo 31 de diciembre se puede hacer corriendo y deprisa una aportación al plan de pensiones. Hay un máximo de 8.000 euros. Pues de estos 8.000 euros, estas personas con rentas elevadas se pueden ahorrar hasta un 47,5% en su próxima declaración de la renta.
Un 47,5% d'allò que ingressen en el pla de pensions, no ho oblidem.
Sí, sí, efectivamente.
Aquells que tinguin banca electrònica o que tinguin temps encara d'anar a les banques, arreglaró, mira, potser haurien de fer un pensament. Poc més marge de maniobra
que
tinguin ja en aquestes hores.
También las personas que estén pagando vivienda habitual adquirida antes del 2013, entonces tienen derecho a la deducción hasta un máximo de 9.000 euros por persona. Entonces, si lo que has pagado hasta ahora, pues con cuotas mensuales de hipoteca llegan a los 5 o 6.000 euros al año, pues puedes correr y hacer un pago, una amortización anticipada de hasta 9.000 euros. Uh-huh. O sea, apurar. I així te descuentes hasta el 15% de todo.
És lícit que un vigili la seva economia, sí, i si vulgui estudiar un dos més, bueno, faltaria. Però hi ha més apartats allà on també incideix aquesta reforma fiscal, aquestes novetats fiscals. Lloguers, per exemple, lloguers de locals de negoci, no?
Sí, bueno, donde incide, bueno, van a tributar, estos alquileres tributan como renta general. Entonces, a las personas que estos alquileres se junten a otras rentas y superen las 70.000 euros, por ahí es donde van a pagar más. Eso sí, hay una cosa que entra en vigor el 1 de enero del 2016, es la llamada segunda fase de la reforma fiscal aprobada por el gobierno central, aprobada a finales del 2014. Entonces, esto va a llevar a que la parte estatal del IRPF, no la que acaba de subir la comunidad autónoma, sino la parte estatal, la que el Estado tiene un 50%, ahí se rebajará un poquito la tributación, en torno a medio punto o poco más. Entonces por ahí bajará, y de hecho, pensando en esta rebaja, por ejemplo, las retenciones sobre los alquileres de locales de negocio, que desde el pasado mes de julio ahora mismo están siendo del 19,5%, o sea, se pagaba el alquiler de un local, pues el propietario tiene que cobrar un 21% de IVA, pero el inquilino tiene que retener un 19,5%. Ahora, pensando en esta rebajita del IRPF, ahora el inquilino basta que retenga, desde el 1 de enero del 2016, un 19%.
Molt bé. Vos he de dir, per cert, que les reflexions i les anàlisis d'aquest despatx que representen Alejandro del Campo, de MS, són ben tingudes en compte per premsa especialitzada, com ara el diari Expansión, que va anomenar en aquest despatx, juntament amb altres tres a nivell nacional, degut, com dic, en aquesta anàlisi en profunditat de les conseqüències de les novetats fiscals. Així que enhorabona, Alejandro,
per aquesta
repercussió. Més coses que s'hagin de tenir en compte o que puguin tenir repercussió. Vosaltres, posau en el vostre gabinet, posau-se alerta en aquest increment de la pressió sobre les rendes més altes o sobre aquells en residents que hagin triat per que els estrangers que hagin triat Balears com a lloc de residència.
Sí, porque otro de los impuestos que se incrementa es el impuesto de patrimonio. Ahora mismo se está aplicando una tarifa que va del 0,2 al 2,5%. y ahora se ha aprobado esta ley de presupuestos de Baleares, incrementa la, bueno, baja el mínimo exento, hasta ahora están, digamos, exentos los primeros 800.000 euros, pues lo bajan un poquito, solo están exentos los primeros 700.000 euros, y lo que excede esos 700.000 euros se aplica una tarifa que va del 0,28 al 3,45%, y se aplica ya con efecto retroactivo, ya para el 2015, y esto tengo que decir que es una de las tarifas más altas del mundo, bueno, la más alta del mundo después de Extremadura.
Uh-huh. I capo, hi ha gent que s'ha plantat ja canvis de domicili fiscal?
Pues quan... sí, porque el impuesto de patrimonio, o sea, ya hay muy pocos estados que mantengan el impuesto de patrimonio, Francia, Suiza y poco más, y tienen unos tipos máximos del 1,5%, me consta y doy fe de personas con patrimonios elevados, cuando se plantean, muchos extranjeros que tenemos aquí en Baleares, cuando se plantean, oye, me quedo, tengo, claro, si vivo aquí tengo que tributar por mi patrimonio aquí y el que tengo fuera, y claro, si tengo mucho, aquí me cobran, en Alemania no me cobran. Entonces, me consta que muchos se plantean salir de España y que muchos que se plantean hacerse residentes aquí desisten, y quizás desistan más ahora que vamos a tener uno de los tipos más altos del mundo.
Uh-huh. De totes maneres, és resident quan s'aprova que passes més de mig any a un determinat lloc.
Sí, és
una de les que... poden tenir casa igualment aquí i a lo
sí,
millor tributar en el seu país d'origen.
Si como residentes, lo que ocurre, si tienes una vivienda permanente a tu disposición aquí, si te compras una casa y pasas más de 183 días aquí, en teoría Hacienda te puede considerar residente y hacerte tributar
si
como tal.
Si pasas más de mitad de año.
Si pasas más de 183 días aquí o, por ejemplo, aquí empiezas a tener tu centro de intereses económicos y creas alguna empresita aquí, o sea, uh-huh. Entonces eso junto a la permanencia más o menos tiempo puede determinar que pases a ser residente y que pases a tributar a renta aquí y patrimonio aquí, cuando uh-huh. no hay en prácticamente uh-huh. en ningún otro sitio.
Supos que amb aquestes mesures s'ha intentat posar en valor això que val Balears, que en alguna ocasió se li ha dit això de la Florida d'Europa, no?
Sí.
I, bueno, hi ha molta gent que té ganes de venir aquí a viure, els que ho volen fer, bueno, que sàpiguen que els acostarà un poc més. No sé si això pot fer canviar d'opinió molta de gent o no, però bé, ja se veurà. Com dèiem, hi ha increment d'imposts directes i imposts indirectes també. Y no sé si algún aspecto más que vulgui destacar ya...
Les... El tema del impuesto de sucesiones es importante. Cuando se conoció el proyecto, me acuerdo un día que fui a la Hacienda Balear, a la calle Troncoso, y vi una gran afluencia de gente, y cuando pregunté al guardia de seguridad, oye, ¿qué pasaba aquí? ¿Estáis regalando algo? Y dijo, no, es que la gente ha oído hablar de que se sube el impuesto de sucesiones, está todo el mundo aquí consultando, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es cierto que sube. Ahora mismo el impuesto de sucesiones que se aplica hasta el día 31 de diciembre del 2015, las herencias entre familiares directos pagan el 1%, sea cual sea el valor de la herencia. Sean 1 millón o 2 millones o 100 millones de euros. Uh-huh. A partir del 1 de enero del 2015 se va a aplicar una tarifa progresiva. Los primeros 700.000 euros, uh-huh. es cierto que van a seguir tributando al 1%, pero a partir de ahí se aplicará una tarifa que irá al 8, el 11, el 15, el 20% a partir de 3 millones de euros.
Uh-huh. Entonces... Calculen, segons aquesta llei de pressupost, que quasi... un 3% de les transmissions patrimonials a Balears hauran de tributar a un tipus major, un 4% de successions i donacions també tributaran més, i un 1,6% de les rendes se veuran afectades per la pujada de l'IRPF. S'aprova una pujada de 65% en la recaptació de l'impost de successions i donacions i del 45% de l'impost de patrimoni i des de 8% de l'impost de transmissions patrimonials. Tot això farà possible, d'altra banda, com dèiem en el principi, que se puguin activar i posar en marxa polítiques socials que redundaran positivament, així ho esperam i així segur que serà, en benefici d'aquells més desafavorit o que tenen una situació laboral desafavorida. Bueno, esperant que sigui un any profitós i venturós per tots.
Esperemos.
Alejandro del Campo, perspectives per al 2016, en principi, quin és l'ambient que palpes en l'aire?
No, palpo un ambiente de optimismo y yo siempre digo que no hay que fijarse tanto en lo macroeconómico y hay que fijarse siempre en uno mismo, en dar lo máximo cada día en tu trabajo, en tu profesión, en lo que sea. Entonces así yo creo que nos va bien a cada uno y a todos.
Idò, vius i aquest optimisme que no manqui al llarg d'aquest any que ara som a punt d'encetar. Uh-huh. Felicidades, Alejandro.
Muchas gracias, igualmente.
Y hasta siempre.
Encantado, hasta siempre.
Bueno, amics oients, estem a punt d'exaurir el 2015 i també aquest programa, Els Comptes Clars, que vos ha acompanyat durant 2 anys i quasi 300 edicions. En aquest temps de ràdio hem tingut el gust de conèixer de més a prop el món de les petites i mitjanes empreses de les nostres Illes Balears, moltes d'elles amb molta història i sempre amb un esforç que els ha ajudat a superar temps difícils i a crear un teixit comercial i laboral del qual tots en feim part. També han conegut projectes de moltíssims emprenedors, joves i no tan joves, que per convicció o per reacció han obert nous camins professionals, molts d'ells convertits en destacadíssims casos d'èxit. Noves tecnologies, fiscalitat, laboral, consells. Els magnífics reportatges de Cristina Torres ens han presentat un caramull de col·lectius, associacions, temes de consum, de màrqueting. Cristina, moltes gràcies per la teva feina.
Pues gràcies a ti, Kika, por darme esta oportunidad y sobre todo a todos aquellos que cada semana, programa a programa, me han dicho que sí a participar en ese reportaje, que no hubiera sido nada sin ellos y sin la oportunidad de este programa.
Así es
que,
agradable, no tenir-nos.
Mil gracias.
Es sí. Agradable. I no han faltat tampoc les píndoles d'en Jota, punyents, sempre incisives al voltant de les decisions en l'àmbit macroeconòmic. Gràcies també a tots els que heu participat als Comptes Clars, tant acostant-vos en els micròfons com escoltant el programa. Gràcies a els membres de l'equip de producció i tècnics de so, tant a Mallorca com a Menorca i a Eivissa i Formentera, que han obrat la seva màgia i la seva professionalitat. I en els companys de l'emissora que sempre han fet amable aquest entorn i que ara afrontaran nous reptes, com tots nosaltres, quan encetam un any nou amb ganes de millorar. A tothom, idò, un feliç i venturós 2016. Molts d'anys.
Fins aquí, Els Comptes Clars, a IB3 Ràdio.
Serveis informatius.